A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Anem per feina, que ens avança el mes de maig i d'aquí 4 dies acabarà el curs escolar i d'aquí 4 dies acabarà la marató de lectura i es farà la festa final i el temps passa rapidíssimament. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Passa el temps.
Molt ràpid, ja estem al final.
La marató de lectura quan acaba?
És tot durant tot el mes de maig i la festa final la fem el dia 6 de juny.
Ah, per tant, això en 15 dies estarà ja polida, eh? Sí. Però com ens comentaves, no només molta participació, sinó moltes ganes de llegir.
Sí, no, la cosa va a molt bon ritme. De fet, ja m'ho tinc per aquí, 25 nens i nenes que ja són superlectors, que han superat aquest repte dels 8 llibres, i 31 que van al darrere, que van seguint a molt bon ritme, i després sempre els últims dies són aquests sprints que fan,
allò per,
i ens venen amb els 3 llibres que els hi faltava. Per apretar
de pujar el termòmetre,
sí,
eh?
Sí.
Doncs, comencem a fer aquest repàs i ens sembla que la Marta, gairebé diríem que d'una forma obligada, una petita vocació personal i professional a la Lolita Mirabent, eh?
Sí,
està
i
clar.
I tant,
gairebé
avui
diríem
tocava.
Que obligada.
Sí, no, jo aquests dies, mira, amb els comentaris que he anat llegint doncs, a l'Eco, amb les persones que t'hi trobes, no? I hauria de destacar de la Lolita, que jo no he treballat mai amb ella directament, però sí que teníem aquesta mena de simpatia o de complicitat pel fet de ser bibliotecàries, no? De formar part d'aquest col·lectiu. I aquests dies, no sé, això que et deia, amb aquests comentaris, no? aquest agraïment, aquesta estima de tot el poble cap a ella, doncs al final et sents orgullosa de formar part d'aquest col·lectiu perquè notes que és una cosa més gran que no només la teva biblioteca i la teva feina de cada dia, no? Que al darrere hi ha hagut moltes bibliotecàries que han fet molt bona feina i que tu també formes part d'aquest fil, no? Això, la Lolita doncs, era un referent, 50 anys treballant en una biblioteca, però a més amb aquesta vocació de servei al 100%, aquesta acollida a tothom que anava a la biblioteca, aquesta estima pels llibres, i tot això ha format part i forma part de la Biblioteca Santiago Rusiñol, i jo crec que és el valor que té, no és ni el pati, ni l'edifici, ni els llibres, és que és aquesta cosa que no es pot explicar, i jo crec que va ser l'origen la Lolita, que després la Maria, la Núria...
A l'intangible de
jo crec que sí, no? Que això té molt de pes, que vas a altres biblioteques i potser són diferents, no? I aquestes ens estimem, i jo crec que la llavor està aquí.
Segurament molts pensen que Sitges ha tingut sort de les generacions de bibliotecaris, i en especial bibliotecàries, que ha tingut, perquè saps, la Lolita la considerem allò, la pionera d'una generació, però després hem tingut la fortuna que els continuadors de la tasca de la Lolita i les continuadores, diguem-ne que han seguit molt aquesta línia de tracte,
sí,
eh?
Sí.
I gairebé sense proposar-s'ho.
Senzillament sí, perquè
qüestió,
ho respires, perquè
allò,
quan vas...
empàtica, gairebé.
Exacte, no? I se t'encomana. Jo he treballat al Santiago Rusiñol en mesos d'estiu, en èpoques concretes, i sí, que hi ha un aire que et fa ser així, no? Darrere del taulell. I ara bé, doncs clar, és una època de canvi, també. Ens ha enganxat coses molt juntes, no? El tancament de la biblioteca, la jubilació de la Núria...
Com ens costa de veure-ho ara? Esclar, estàvem parlant d'una bibliotecària i la mateixa, recordaran l'entrevista que vàrem passar el dia de l'enterrament de Lolita Mirabent, en què ella deia, m'hi vaig estar 50 anys i 8 mesos i ara això és bastant impossible, en el sentit que difícilment tornarà a passar. I és cert que després de la Lolita... la Maria Saborit, la Núria Amigó i la Núria, que com ens comentava la Marta, i la Núria mateixa ens va dir, es va jubilar amb el tancament de la biblioteca, i ara evidentment hi ha d'haver el substitut, la substituta de la Núria Amigó i amb la carrera professional que sigui, però esclar, 50 anys en un lloc, doncs és difícil que no deixin petjada d'alguna manera.
No, i tant, això està clar, no? I tota la gent doncs, que ha passat per allà i que se la sent, que se la sent tant com a seva i que recorden a Lolita. Doncs això, en aquesta època de canvis, no? De quan es torni a obrir, jo crec que això no s'ha de perdre. I hem d'intentar doncs, que aquest tarannà, això continuï existint.
D'acord, no estafaneria, però n'heu parlat molt
de
la Lolita? Aquests dies entre vosaltres, entre...
Sí, clar, perquè és això, que és una miqueta, molt, el referent. I llavors bé, doncs encara que ja et dic que com jo doncs, l'he conegut en coses molt concretes, no? però clar que t'arriba, sí, 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 i per la gent que sou de Sitges, doncs moltíssim més, no?
I això, aquesta generació de bibliotecaris i bibliotecàries sitgetans...
Sí, perquè són diversos.
Són diversos?
Sí.
I vaja, tots ells, diguem-ne especialment coneguts pel tracte, eh? Hagin estat on hagin estat, aquest, no sé si té un punt la professió ja que ho porta.
Sí, clar, a veure, també és una feina...
Està clar que és una feina que, en sí. la qual ni pots cridar ni pots exagerar els gestos, però la Marta fa referència a aquest entorn de la biblioteca que ha ajudat a crear aquest ambient, aquest tarannà. Doncs el record per Lolita Mirament per començar i l'agenda de la biblioteca, Josep Roig i Raventós.
I l'agenda, doncs comencem la hora del conte. Que bé, doncs mira, també aquests dies no es deia, la Lolita també, doncs ja va començar
ja,
a fer
el compte
que s'explicava ella, vull dir que és que estem fent coses
que no són
de
ni noves ni velles,
eh?
Sí, sí. Senyal que era una bona escola.
Era molt bona escola. Era molt bona
I estem
escola.
Parlant de fa 80 anys enrere, en època de la República, bla, 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 bla. Doncs si era bona escola, que encara aquella metodologia de treballar, la metodologia després... Tècnicament
han
canviat moltes
coses,
però la base continua sent una base...
Però això et dic, que no sé, que formem un col·lectiu que és molt col·lectiu,
que se sent molt propi, se sent molt propi la condició.
Hi ha coses que et fan sentir orgullosa d'aquesta feina, que et fa sentir útil i que estàs fent una cosa important, no?
D'acord, està clar que sí.
Doncs bé, l'hora del conte.
L'hora del conte.
Divendres 23, demà, tenim una del conte molt bonica, penso, que és El petit príncep. No hem tingut mai El petit príncep en hora del conte a la biblioteca encara, i ja tocava. Ho farà la Raquel de Manuel, és una noia que una conta contes, que ha vingut altres vegades, és molt dolça, connecta molt i molt bé amb els nens, ens agrada moltíssim i crec que El petit príncep i Raquel de Manuel, la barreja pot ser molt, molt bonica i pot valdre molt la pena.
D'acord, que és una obra que encara surt molt?
Sí que surt, va sortint. Surt molt també recomanada per pares i mares, que volen allò... Jo el vaig llegir i vull que el meu fill el llegeixi. A les escoles també el van recomanant i a més s'ha fet alguna versió també per petitons. Hi ha uns llibres per molt petits, d'aquests de pàgines de cartró, que el personatge és el petit príncep, i aquests doncs també van sortint, no? com una introducció a tota la història fantàstica d'aquest personatge.
Aquell famós dibuix de la serp que es menja.
Sí,
la
tot això.
Abocat demà a l'hora del conte El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry amb la veu i la paraula de...
Raquel de Manuel.
Vinga.
A l'altra setmana, el divendres 30, vindrà el Carles Alcoi i explicarà històries, contes i faules romanes. El Carles Alcoi és un altre estil. Agrada bastant als nens més grandets, per tant, doncs, anem intercalant una miqueta que els nens de 9 anys, 10, doncs, també continuïn venint a l'hora del conte perquè les històries són per tothom, per totes les edats, i doncs, també els cuidem en aquestes edats més grandetes. Després, avui tenim una xerrada a 7:45. Es diu I tu, per què cultives? Anirà a càrrec de l'Albert Vidal, que és autor juntament amb Vanessa Prades d'un llibre que es diu Elogi de l'hort urbà, va ser publicat per l'editorial Andana, que és de Vilafranca, i bé, explica doncs això, no? Què és un hort urbà, per què està de moda o és una tendència, i podem veure horts urbans doncs, al terrat de les cases, als balcons, però també en solars que han quedat buits o en municipis doncs, que dediquen racons i espais per fer aquest tipus d'activitat. Llavors, bé, és una miqueta de reflexionar el per què, això que sempre s'ha fet, no? De tenir l'hortet, doncs per què continua sent continua o encara és més tendència ara, què pot motivar una persona a iniciar o mantenir un hort urbà, i aquest llibre també recull són una sèrie d'entrevistes, els testimonis de persones que s'hi dediquen d'aquí del Garraf i del Penedès.
D'acord, amb alguns consells per posar-s'hi, o és un llibre més de testimoni que no
és
de...
És un llibre més, potser més reflexiu, de dir, no, mira, ara començo i després a la que vegis que la tomàquera no, doncs ho deixis estar, no, realment ho vols fer-ho i per què, i com això forma part també del teu estil de vida.
D'acord, és a dir, testimonis des de la convicció, eh?
Sí, exacte.
D'acord.
I la xerrada doncs és una miqueta enfocada per aquí. I després, bé, si l'Albert ens ha comentat que si al final la cosa s'hi presta, doncs de passar una miqueta un test per realment doncs un mateix analitzar-se
si és candidat a tenir un hort urbà.
O si ja el té, doncs bé, quines motivacions l'han mogut.
Per tant, avui aquells o aquelles que puguin tenir un cert, no sé si dir coquet,
sí,
de tenir coquet, gana, allò de dir, em podria interessar tenir un hort urbà, que sigui tomaqueres, que sigui alls, que sigui no sé què, si algú li pot interessar aquesta xerrada, és per vosaltres avui a 7:45 a la biblioteca.
Exacte.
Tornem a repetir les dades.
Sí, es diu I tu per què cultives i és a càrrec de l'Albert Vidal.
Entesos. Avui a 7:45. Qui tingui o qui pugui tenir interès en un hort urbà, aquesta és una xerrada que li pot despertar la motivació. Més coses.
Després, passem la setmana que ve, el dimecres 28, també a 7:45, tenim la presentació d'un llibre, d'una novel·la. L'autor és Dani Alba i és de Sant Pere de Ribes, és veí nostre. Ell ha escrit la seva primera novel·la i ens explicarà també tot el procés de creació, però després de publicació, donar-la a conèixer.
D'acord.
Està tenint bona sortida, van per la segona edició, però tota la feinada que ha tingut al darrere el Dani doncs és destacable. No?
D'acord, o sigui, no només deies la feinada, diguem-ne, creativa,
exacte,
sinó la feinada,
després,
allò, la pragmàtica,
clar,
la d'intentar...
Tinc l'obra, estic satisfet de com ha quedat...
I ara a veure què en faig.
Ara què en faig, doncs també anirà per aquí.
La
novel·la es titula 158, és una novel·la eròtica. Ella es veu que estava en un sopar d'amics i bé, doncs parlant d'aquestes qüestions, es va sortir el tema de dir que la novel·la eròtica... podria ser molt més propera, no? Amb un llenguatge més fresc, més dinàmic, que no els personatges no siguin, que no ens hi puguem sentir tan identificats,
uh-huh.
No? Crec que hi ha novel·les eròtiques molt de moda.
D'acord.
Però clar, són personatges que dius, això és com de pel·lícula, no? I doncs aquesta és molt propera. La protagonista es diu Marta, té 33 anys, està casada amb un important jugador de bàsquet i per tant per feina doncs viatja molt, i ella està molt enganxada a les xarxes socials de contactes entre gent casada. Aquesta història ens explica la seva experiència durant 158 dies, d'aquí ve el títol.
D'acord.
Des del primer missatge fins a l'últim,
uh-huh.
Amb un contacte d'aquest tipus que li fa canviar doncs, la seva filosofia de vida. I...
O sigui, mentre té la seva parella fora...
Sí, ella aprofita.
Doncs ella, diguem-ne, que aprofita.
Sí.
O se li obre una porta a través de les xarxes socials per fer una visió més, diguem-ne, no tan explícita de l'assumpte. Això, ella a través de les xarxes socials coneix una persona, d'acord, i durant aquests 158 dies la novel·la relata el que està passant durant aquests 158 dies.
Seria això.
D'acord, en la vida d'ella, més que en la vida d'ell.
Sí, ella està jugant a bàsquet.
Ella està jugant a bàsquet. La novel·la es presentarà dimecres 28
a
7:45.
158 de Dani Alba.
I
com a recomanacions, en primer lloc, abans sentit que ho comentaves, aquest Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats.
Home.
Pel Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, en tota... merescudíssim, vaja.
Mm-hmm. Ell diu que, esclar, ja és gran, però bé, que no dirà pas que no un premi,
no,
sigui un veterà, eh?
I tant.
Un veterà. Molt de Mafalda deu haver a la biblioteca.
Hi ha Mafalda, tots els uns llibres molt gruixuts, el Tot Mafalda, i després, els que també volia destacar, són tres més que tenim a la biblioteca, que es diu Quanta bondat, Que mal es la gente i Humano se nace, i són llibres també de tires, amb tot l'estil de Quino, però no és Mafalda, són per adults, i aquí doncs, hi ha una miqueta de crítica social, no? Però amb la tendresa que caracteritza Quino. Són personatges normals, moltes vegades doncs, els més desfavorits, no? Doncs, no sé, a veure, desfavorits, mestresses de casa,
sí,
gent gran, els nens, no? I en contrast doncs, els més poderosos, els amos de grans empreses, els governants, fa molta crítica també de la burocràcia, no? De la tonteria de la burocràcia, d'institucions que no serveixen per res... Doncs a vegades són tires de vinyetes, a vegades amb una imatge molt gran i un petit text, però sempre et treuen aquest somriure.
I buscant els contrastos,
sí,
no?
Sí.
D'acord, la dualitat sempre... de la vida o de diferents col·lectius.
Sí, a vegades l'absurditat de les coses que fem per rutina, no? I que si vas a mirar doncs són ben absurdes i pots riure tant.
Esclar, tenim molt tipificada la imatge de Mafalda, però Mafalda és una tira o és un personatge per nanos de quan? Perquè tenim aquell punt de dir, hi ha missatges a Mafalda.
La Mafalda jo crec que és d'aquests que tampoc no té una edat mínima, potser sí, però si vas cap amunt, és que tot...
No té edat, eh?
No té edat.
Però mínima potser sí. Quan diem
potser
mínim...
sí, potser, què diré, 8, 9... Jo
això
crec
em refereixo.
Sí. No, home, no. Hi ha tires que són molt... Però això, que no li agrada la sopa, o quan sopa el seu germanet, doncs tothom pot riure,
sí,
però hi ha d'altres...
Però no són tires per nanos de 5 anys
no,
o... Quan... D'acord.
No. I a més, clar, que hi ha referents, no sé, als Beatles. O si no coneixes els Beatles, potser no fa tanta gràcia.
Sí, està clar.
Els adults, doncs, bueno, és una altra història.
Doncs avui Quino, protagonista a totes les pàgines de diaris, perquè Mafalda, bé, Quino, l'autor de Mafalda, Premi Príncep d'Astúries.
I a més, aquest any es compleix 50 anys de la publicació de la primera tira de Mafalda, que a més, L'origen va ser una campanya de publicitat d'una empresa d'electrodomèstics que es deia Mansfield.
Sí.
I llavors, bé, per fer aquesta campanya buscaven uns dibuixants que s'inventessin alguna mena com dels Peanuts, de l'Snoopy,
sí.
No? Doncs una miqueta així. I llavors un col·lega del Quino li va proposar, mira, presenta't, fes alguna cosa. I ell, doncs bé, es va inventar aquesta Mafalda, més la inicial del personatge havia de ser la M, perquè era la mateixa que la marca d'aquests electrodomèstics. Ell va presentar unes tires, no va sortir en aquesta campanya, però va ser l'origen de la Mafalda. Uh-huh. Va sortir la primera publicació l'any 1964 i a partir d'aquí doncs, bueno, feia una tira quasi diària i ja doncs, el gran boom, i de fet és que és un referent, va deixar uh-huh. de publicar l'any 73, però que encara es ven, encara es coneix, encara es fan samarretes i tenim la Mafalda com una cosa molt pròpia i molt nostra.
I gairebé aquelles qüestions generacionals, Mafalda i els Peanuts, uh-huh. és a dir, Charles Schulz sí. i Quino, uh-huh. Snoopy, Mafalda sí. i allò, personatges diguem-ne infantils o del mm-hmm. món dels infants que pensen, que reflexionen sobre el que viuen els adults,
sí,
no?
Sí, exacte.
Per tant, va ser gairebé diguem-ne una parella generacional mm-hmm. per molts.
Sí.
Després, diguem-ne, ja vam vincular Snoopy amb una altra generació, diguem-ne, de vida més,
sí.
Més com ho podríem dir, això? Vaja, més tranquil·la, sense massa preocupacions, però en sí. general tot portava molt de missatge. Mm-hmm. Vinga, Mafalda també la podreu trobar a la biblioteca amb multitud sí. de versions diferents.
Exacte. I després ens ha arribat el lot nou i llavors he portat alguns així destacats.
Doncs vinga.
Han arribat moltes guies de viatge. Normalment sí que ens fan fer una tria específicament de guies de viatge i una miqueta abans de l'estiu ens arriben a les biblioteques per anar renovant aquest fons, perquè s'ha de renovar contínuament, i malgrat internet surt molt en préstec també.
D'acord.
Perquè, bueno...
Ens també agrada allò.
Ens agrada tenir el
paper,
llibre,
guia,
i fins
obrir.
I tot viatgen molt les guies, perquè es perden, també es perden molt perquè es queden per ahí. Però bé. I llavors han arribat de llocs més llunyans, de Xangai, d'Istanbul, de Creta, de Gran Bretanya, de París, i també de més a propet, de Madrid, d'Oviedo, de Gran Canària, de Sevilla, de València, per tant, bé, aquestes vindran a...
Sí, pels que no vulguin anar massa lluny.
Sí, doncs també es poden quedar més a prop, i són guies d'editorials importants i de qualitat. Entre aquestes guies hi ha una que és una miqueta diferent i és la que volia destacar. L'autora és Cecilia Lorenzo i es titula 25 plans romàntics a Barcelona. És un recorregut per diferents llocs de Barcelona, des del Parc de la Ciutadella, les placetes de Gràcia, llocs que potser no són més desconeguts del barri del Poble Nou, bé, doncs més
llocs
típics i no tant.
Pintoriscos?
Sí, sí, o el Tibidabo, llocs romàntics. Jo no em pots, llocs on pots fer una, doncs un
el
dia...
Que diu el que diu el títol del llibre,
sí,
no? Una passejada romàntica.
Una passejada romàntica. Llavors, a cada capitulet que dedica a un lloc, doncs hi ha una ruta, t'explica el més destacat que pots veure d'aquell lloc, informacions variades, i després també hi ha curiositats, doncs si en aquell escenari s'ha gravat una pel·lícula, per exemple, o després hi ha també una part que diu la cirereta, doncs mira, per completar el dia, doncs a més, potser et proposen un restaurant o alguna altra coseta diferent en aquell escenari.
D'acord, o sigui, més que una guia turística, una guia d'itineraris, de passejades.
Sí, de passejades. No? Amb aquest toc així romàntic.
Amb una portada molt cridanera, és un cor fet amb alguns dels símbols de Barcelona, 25 plans romàntics a Barcelona, de Cecilia Lorenzo.
Hi ha guies d'aquest tipus, doncs Barcelona pels nens, o doncs aquest mira, pels nòvios.
Una versió diferent.
Després del Racó de Pares, en destaco dos. Un és de Trinitat Gilbert, que és d'aquí de Vilanova. Es titula Vull esmorzar petons. És un recull de frases de nens i nenes que a vegades doncs, això, no? Que tenen aquestes ocurrències divertides en un moment donat que te les pots apuntar en un paper. Doncs aquest és un recull fet per la Trinitat Gilbert, que és periodista, ha fet programes i espais en premsa sobre el món dels nens i nenes i de les famílies. I les il·lustracions són de Marta Altés, que vam comentar una vegada una noia que és il·lustradora, que és de Barcelona, però van a Londres i ella ha triomfat. Doncs les il·lustracions de la Marta Altés i van completant una miqueta aquestes frases.
Molt cridaneres i molt gràfiques, les il·lustracions també.
Sí, i bé, doncs són frases aquestes ocurrents que el llibre es llegeix en una estoneta curta i ens pot també fer riure.
D'acord,
i...
d'aquelles frases que molt sovint sorprenen els pares.
Doncs sí, sí, sí. Mira, una, per exemple, un nen de 3 anys que diu de gran, vull ser treballador o guepard.
O guepard.
Sí, clar, el nen Té 3 anys.
Ja em pensava dir que digui, millor que digui treballador que no funcionari. Sí. Els pares se sorprendrien més, molt probablement. Alguna més?
Alguna més. Mira, a l'avi l'han operat de cascades.
De cascades, també és bona aquesta.
I així.
I així n'hi ha unes quantes. Vull esmorzar petons, de Trinitat Gilbert, un dels llibres que hi ha en el racó dels pares a la biblioteca. Un altre.
Un altre. Com ajudar els fills a estudiar i fer els deures al col·le.
Apa.
Aquest està molt bé, és del Juanjo
Fernández. Podem tornar a repetir el títol, eh? Com ajudar els fills a estudiar
i fer els deures del col·le, de Juanjo Fernández. El Juanjo Fernández ha fet conferències sobre aquest tema en un munt de llocs i el llibre, doncs, és un reflex d'aquestes conferències, d'aquestes xerrades que fa. Està escrit amb un llenguatge molt, 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 molt proper, amb unes experiències que tots ens toquen molt de prop, els pares i mares, però amb una visió diferent, no? Et fa canviar molt el xip de dir, ui, és veritat que sempre li pregunto, i quina nota has tret? I quina nota han tret els altres? I ja tu saps bé, canviem això i enfoquem-ho d'una altra manera, no? Motivem d'una altra manera. I donem importància als deures, que cada dia facin una miqueta,
d'acord,
que tinguin el seu espai,
a la constància, la perseverança.
Sí, tot això que ho sabem, en aquest llibre ens ho explica d'una manera molt pràctica i jo crec que és un llibre molt útil per ajudar això. I també et treu una miqueta d'aquesta pressió de dir, ai, el meu fill podria treure millors notes si s'esforcés. Bueno, treu bones notes, doncs ja està
d'acord.
Bé, no? No ens agobiem tampoc,
doncs
no els agobiem.
Per aquells pares que pensin que està costant una mica, si hi ha un drama nacional, no cal que agafin el llibre, perquè segurament fan falta mesures més expeditives, però com ajudar els fills a estudiar i fer els deures del col·le. Aquest és el llibre que també està en el racó dels pares de la Biblioteca Josep Roig i Reventós. I ens en portes dos més,
i per acabar,
Marta,
dos àlbums il·lustrats.
Vinga.
Un es diu Llegeix-me, de Maya Crespo i Paula Bonet. La Paula Bonet és una il·lustradora que també és d'aquestes que està molt de moda, ha fet campanyes de publicitat, ha fet murals grans en botigues, en hotels, en diferents llocs, ha fet il·lustració per llibres, escenografies pel teatre, és un estil que, si el veiem, després el podem reconèixer fàcilment en tot el que ella va fent, no? Aquest llibre, Llegeix-me, es va publicar amb l'ajut de Barcami, aquest sistema que per internet busca mecenes, doncs aquest llibre va ser publicat gràcies
al micromecenatge.
Sí. I ves, quan l'obrim ens sorprèn també la tipografia, perquè està escrit com a mà, com en ploma.
Sí,
són
sí.
uns traços molt gruixuts de lletra manuscrita, i la història és la d'una noia, l'Alícia, que no pot dormir, i llavors entra com en un món
de somnis.
És una miqueta com la història de l'Alícia en el País de les Meravelles, adaptat. A més, té un punt de llibre, aquí amb una cinta enganxat i una etiqueta que diu Llegeix-me. És un punt de llibre molt bonic, per tant, és una edició molt cuidada,
maca,
molt bonica. I ves, una història per nens, per grans, aquestes per regalar.
Amb uns dibuixos molt colorits, amb aiguada, la manera d'aquarel·la, però molt, 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 amb aquarel·la, tinta, una combinació de textures, però de colors molt...
Sí.
Molt cridaners, molt, molt macos, que juga molt amb els contrastos.
Sí, fa un paral·lelisme amb la història de l'Alícia i el d'aquesta noia, i també doncs, bé, dona molta importància a això, no? La reflexió d'un mateix, i bueno, té el seu punt també per adults.
D'acord. Llegeix-me. És
una
altra de les propostes que ens porta la Marta, i El veí.
I l'altre, El veí, llegeix un llibre. Aquest també, mira, els he portat tots dos de llegir. Aquest té unes il·lustracions tipus vintage, podríem dir. L'autor és Cohen Van Biesen, i és la història d'un senyor que simplement vol llegir a casa seva, però hi ha una veïna al costat, una veïneta, una nena, que no el deixa, perquè la nena doncs toca el timbal, la nena salta a corda, canta, posa la tele... Són frases molt, molt, molt curtetes, no té molta redacció, és molt gràfic, és allò de pom, pom, pom. El veí pica a la porta. Silenci, el veí llegeix un llibre, tipo així. I a la il·lustració anem veient doncs, com el veí llegeix el llibre i com la nena cada vegada doncs, el va molestant més i més i més. Al final, solució... regalar-li un llibre a la nena. Per tant, quan la nena també té el llibre, tots dos poden llegir
amb calma i tranquil·litat,
en silenci, fins que hi ha una altra cosa que també trenca aquesta pau que han aconseguit, i és que tenen un gos i el gos té les seves necessitats.
D'acord, i aleshores és el gos el que porta problemes als dos, aquest bup-bup-bup final que apareix ple, que ocupa les dues pàgines.
És una història senzilla però divertida, i que també, doncs, bueno, aquesta estimació pel món dels llibres, no? Com havíem començat al principi, doncs trobo que també el reflecteix molt bé.
Per descomptat, i amb uns tamanys també d'aquells que criden l'atenció, amb uns dibuixos molt cridaners. Què ens queda, Marta?
I ja està.
L'horari de la biblioteca.
L'horari, doncs de dilluns a divendres, de 9 a 9:15 del vespre, i dissabtes de 10 a 2:15.
11:43, fins aquí 15 dies, Marta.
Gràcies.
Adéu-siau.